Tots els protagonistes de l'actualitat passen pel matí a Ràdio Estel amb Pau Massip.
Rodalies de Catalunya des d'aquest dimarts està afrontant un dels talls de la xarxa més importants dels últims anys. S'ha desconnectat, podríem dir de certa manera, les línies entre Tarragona i Barcelona. Un tall que està afectant uns 15.000 viatgers diaris d'aquestes línies. Renfe ha habilitat un pla alternatiu de transport, però que abans ho escoltàvem al nostre informatiu, no acaba de convèncer alguns usuaris que es troben amb retards, amb problemes amb les connexions entre els busos i els trens, i amb uns combois, amb uns trens que van bastant plens. De tot això i d'altres qüestions sobre el servei de Rodalies de Catalunya, en volem parlar avui amb el senyor Antonio Carmona, director de Rodalies de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara ho sentíem, ara ho comentàvem. Els trens a Rodalies de la R2 Sud van molt plens. És una queixa que tenen els usuaris. No sé si ja estan treballant en alguna mesura per pal·liar aquesta situació.
Sí, derivat del tall tan important que hi ha entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, s'ha obligat a reconfigurar tot el servei regional sud i encaminem els viatgers a Sant Vicenç, després de fer el servei en bus, de Sant Vicenç de Calders fins a Barcelona. En trens de l'R2 Sud i en tren regional pot haver una desviació de la demanda d'un tren a l'altre, però estem fent seguiment per tal que els viatgers de l'R2 Sud tinguin el seu servei habitual. Programem tot en doble composició des de Sant Vicenç. Aquest matí hem fet aquest seguiment per veure on podien tenir més saturació. S'ha produït en algun moment puntual, però en línia general, entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova, els viatgers van asseguts i, ja dic, algun tren puntual, però la resta va bé, tant els trens regionals com els trens de Rodalies.
Clar, amb el tall hi han els mateixos trens o n'hi han menys?
Hi ha els mateixos. Vull dir, l'R2 Sud, des de Sant Vicenç de Calders, té dos trens, però he sentit. Els regionals, el que s'ha fet, com que no poden passar Sant Vicenç de Calders a Tarragona, s'inicien a Sant Vicenç de Calders, a la qual cosa queda una altra oferta complementària de dos trens, però he sentit, els regionals no fan les parades que fan al Rodalies, i el viatge que arriba a Sant Vicenç de Calders pot continuar en qualsevol dels dos trens.
El que diuen molts usuaris és que, clar, quan arriben a l'estació Sant Vicenç de Calders, el que volen és agafar el tren més ràpid per anar el més ràpid al seu destí, i normalment el que surt més aviat són els de Rodalies per davant dels regionals. No sé si això també és per tema aquests de desajustos entre els busos i els trens.
No, els trens tenen el seu horari de Sant Vicenç i no poden esperar els busos, perquè els busos depenen de la carretera, i tenint en compte que quan el bus arriba el viatger disposarà de 4 trens a l'hora per desplaçar-se fins a Barcelona. Llavors el que fem és informar molt per megafonia a l'estació, els propis informadors, el personal de reforç que tenim a la pròpia estació, per indicar el tren regional només en parada a Vilanova, el tren de Rodalies en parada a la resta d'estacions, perquè el viatger pugui escollir quina és la seva millor opció de desplaçament.
Els primers dies, parlant amb usuaris, amb plataformes, etc., el que deien és que els serveis de busos havien funcionat prou bé, però perquè molta gent no els havia agafat i havia optat per altres alternatives. Dic, no sé si ja tenen dades. Per exemple, avui tenim dades del Servei Català de Trànsit que han detectat un augment de trànsit entre Tarragona i Sant Vicenç, de gent que va amb cotxe, que segurament va fins a l'estació a buscar el tren. No sé si vosaltres heu detectat alguna dada de descens d'usuaris a la R2 Sud, als regionals o en aquests busos.
A veure, estem parlant d'un pla alternatiu sense precedents. Hi ha una inversió històrica a Catalunya. En el marc d'aquesta inversió històrica que està duent a terme el Ministeri, Adif i Renfe, s'estan fent aquestes obres a Roda de Barà, que seran una millora significativa per tot el corredor mediterrani i també de retruc pel servei de Rodalies, i s'ha dissenyat una reprogramació que altera la mobilitat de tots els viatgers de la zona sud. Una oferta ferroviària, R13, R14, R15, circulen desviats via baix, amb una complexitat d'una via única, circulació també compartint en trens de mercaderies, una inversió de marxa que s'ha de fer a Planabic, a la qual cosa És una situació complexa que s'ha treballat des de fa molts mesos, però això fa que es puguin produir incidències. En quant al servei alternatiu per carretera, s'ha dissenyat sempre per garantir la mobilitat dels viatgers des dels punts d'origen fins a Sant Vicenç de Calders i que puguin continuar fins a Barcelona. S'ha treballat en ajuntaments, entitats, plataformes, institucions de la zona per tal d'oferir el millor pla alternatiu possible, tenint en compte que durant 5 mesos s'alterarà la mobilitat de forma significativa de milers de viatgers. Què fa el viatger? Pot provar diferents opcions. Encara s'ha aviat per veure quina desviació de demanda tenim respecte a la que seria habitual.
Clar, vostè parla d'aquest pla que s'ha treballat molt, però el dimarts el nostre company Xavi Toscano estava a l'estació Sant Vicenç de Calders i ell va poder comprovar que a l'entrada de l'estació els busos no podien passar a la vegada i havien d'esperar-se els uns als altres i això provocava certs endarreriments. Dic, no sé si aquesta planificació comptava amb aquestes coses, per exemple, amb el tema dels pàrquings, amb el trencament de vidres que està havent-hi, per exemple, a la Secuita, amb la gent que està agafant l'Avant o l'AVE per venir a Barcelona. No sé si hi ha una certa sensació de que no s'han escapat alguns detalls.
Sempre hi ha detalls a millorar. De fet, s'està fent seguiment a Sant Vicenç de Calders. Estem millorant la senyalètica per encaminar els viatgers que han d'esperar els busos, cadascú a la seva filera, amb carpes per protegir del sol i la pluja. Sempre hi ha millores que s'han de fer. El pàrquing de Sant Vicenç de Calders és el que és. L'hem adaptat a la necessitat de moure pràcticament 600 expedicions diàries des d'aquella estació. S'ha treballat de forma coordinada amb l'Ajuntament del Vendrell per tal de, amb la situació que n'hi ha, donar aquest servei alternatiu, que és molt complexa. Estem parlant de 30 milions d'euros el que hem hagut d'invertir en 170 conductors, 87 autobusos, per tal de garantir i de donar servei a tota la gent que vulgui desplaçar-se amb el nostre servei.
Ara vostè em parlava de la importància d'aquestes obres. Ahir, en aquest mateix programa, parlàvem amb l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, que ens deia això sobre el túnel de Roda de Barà.
Tindrem vies noves, però tot el que puguin optimitzar aquestes vies que permetin que es puguin posar més trens, ens posaran més trens de mercaderies, perquè aquesta és l'emergència, posar trens de mercaderies. Aleshores, si tu fas unes vies que els trens necessiten menys distància entre ells i que poden anar més junts, però em poses altres trens que no són meus, en què millora la meva vida?
Aquest és el dubte que tenen els usuaris. En què milloren aquestes obres que implicaran 5 mesos de trasbals?
Són obres molt, molt complexes que s'han de fer al túnel de Roda de Barà. Per això Adif va determinar que la millor manera i única manera era aquesta. Són 5 mesos d'alteracions de la mobilitat, però quan acabin suposaran millores pels viatgers i pel corredor mediterrani. A l'àmbit del corredor mediterrani és una demanda històrica, s'està treballant en tot l'àmbit de Castellbisbal, fins a Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Petinilles, amb el port de Tarragona, i això comporta millores socioeconòmiques per tots en matèria de sostenibilitat i unes grans avantatges pel que és les empreses i els ciutadans del territori. De retruc, s'està renovant tota la infraestructura. Des de Castellbisbal fins a Tarragona estarà completament renovada. També s'estan acometent obres de millora a tota la línia R2 Sud. Això és una millora de fiabilitat, de seguretat, de confort. Quan acabin les obres de Sant Vicenç de Calders, també s'està treballant amb territori, en la Generalitat, de forma conjunta per tal de readaptar, reorganitzar l'oferta del servei regional que enllaça al sud de Catalunya amb Barcelona per millorar l'oferta, la freqüència, la cadència de les principals relacions.
Té por per això que aquest tall provoqui una pèrdua d'usuaris, de viatgers del tren?
Desviament de demanda n'hi haurà, perquè és un canvi a la mobilitat, un canvi a la teva rutina de vida, i tu vas provant altres opcions. Pots provar l'Avant, hem duplicat una banda de Lleida, Camp de Tarragona, Barcelona, a primera hora. S'ha posat en servei la banda de Tortosa. Hi ha gent que pot agafar el cotxe, agafar el tren directament a Sant Vicenç de Calders, però quan tornem a la normalitat, estem convençuts que la millor opció per desplaçar-se a l'àmbit sud i cap a Barcelona, és el tren. De fet, una dada és que el transbordament al servei alternatiu per carretera suposa un increment de 30 minuts amb el temps de viatge, en condicions normals. Perquè de vegades no es poden adaptar als horaris de carretera, als trens? Perquè les condicions de les carreteres no les podem controlar nosaltres.
Mm-hmm. Clar, si a aquest tall se li suma la proposta que, o la idea que feia ahir el ministre de Transports d'eliminar la bonificació de Rodalies, pot ser que això també compliqui encara més el nombre d'usuaris que agafen, que el redueixi, el nombre d'usuaris que agafen el tren? O vostè, com a director de Rodalies, veu bé que es limitin les bonificacions a persones vulnerables, col·lectius com a joves, i que la gran majoria torni a pagar el bitllet perquè no es faci més gran el forat econòmic?
Nosaltres, com a operador, les decisions que prengui el Ministeri ens semblaran bé. En aquell moment, fa un parell d'anys, es va prendre la mesura per fomentar l'ús de transport públic, recuperar un altre cop a l'ús del servei ferroviari, per tal, una millora a nivell mediambiental i de fluxos a les pròpies ciutats, i també era una bonificació econòmica per ciutadans que estaven passant malament per circumstàncies que es donaven en aquell moment. Ara, les decisions que prenguin nosaltres com a operador, evidentment les veurem bé.
Mm. Vostè està orgullós com a director de Rodalies de Catalunya del servei que s'ofereix als ciutadans?
Jo estic orgullós del treball que fan els equips per donar el millor servei possible, tenint en compte que estem gaudint d'una inversió històrica a l'àmbit de Rodalies de Catalunya, a nivell d'obres i de millora d'infraestructura, la incorporació de futurs nous trens que vindran a Rodalies, i estic orgullós del treball de l'equip en la situació que estem, que som conscients que les obres comporten molèsties, comporten incidències. Davant d'una incidència tenim menys capacitat de recuperació, perquè ja s'ha reprogramat el servei, està el sistema estressat, i si hi ha una incidència la capacitat de recuperació és menor. Són obres ara que gaudirem ara, patirem ara, perquè hi ha molèsties de cara als viatgers, però de cara al futur donarà un servei de Rodalies al que mereix la ciutat de Catalunya.
Clar, vostè parla molt d'aquesta inversió històrica que viu el servei de Rodalies, però també és cert que patim d'un dèficit històric, no? Una xarxa que gairebé no ha crescut, que acumula retards i incidències. No hauria sigut millor que la inversió hagués sigut sostinguda durant el temps i no que ara hi hagi aquesta allau d'obres en un servei que ja no va gaire bé?
Bueno, es pateix el que no van fer governs anteriors. Aquí, 2018-2019, es va treballar un pla de Rodalies que va coordinar el Pere Macias fins al passat, que encara continua aquesta oficina treballant. Té una inversió de 6.000 milions d'euros 2020-2030. Dintre d'aquest pla de Rodalies es va programar la incorporació de nous trens, la compra de nous trens, compra històrica. Estem parlant d'un centenar de trens. Aquí a Catalunya no s'havien comprat trens nous pràcticament des de 2010. Llavors, què hem de fer? Recuperar els anys de no inversió, i es va fer a partir que va arribar el nou equip de govern.
Ara vostè que em parlava del pla de Rodalies, qui el dirigeix ara, qui el lidera?
Hi ha una coordinació tècnica que fa seguiment. El Pere Macías sempre deia que era tan important el disseny de les actuacions com el seguiment de les mateixes. I es treballa de forma coordinada, Renfe, Adif, Ministeri, en converses constant també amb territori, perquè aquest pla de Rodalies sigui viu. Una mostra són les diferents actuacions que s'estan duent a terme, que ens comporten importants modificacions de servei. El cap de setmana passat, unes obres al Prat de cara a la futura connexió a l'aeroport a l'estiu, Castellbisbal Molins, les obres de soterrament de Sant Feliu, les obres de soterrament de Montcada, els treballs de desdoblament a la línia R3, altre tipus d'actuacions menors que no són tan significatives, però que també estressen el que és la xarxa.
Però no cal que hi hagi una persona que ho lideri, una figura com en el seu moment era Pere Macias.
Ara mateix aquesta coordinació tècnica i el programa va avançant, i si s'ha de determinar algú més de tipus institucional ja ho faran les institucions.
Ahir va haver-hi una reunió, no?, entre la Conselleria de Territori i el Ministeri de Transports, en què es van treballar diverses qüestions, com el calendari de traspàs de Rodalies, i també es va parlar d'una inversió per frenar la qüestió de robatoris, de coure, etc. Com està ara mateix la situació? Vull dir, recordem que el 12 de maig, el dia de les eleccions, va haver-hi aquell robatori tan important a Montcada i Reixac que va deixar en quadre tota la xarxa. Sembla ser que ara mateix la situació no és la mateixa, no sé com està ara mateix.
No és la mateixa, s'ha treballat de forma coordinada amb Mossos i aquest treball pues, està donant els seus fruits. Sempre qualsevol situació d'incidència que afecta la seguretat de les persones o dels trens a l'àmbit ferroviari es treballa de forma coordinada amb els cossos de Mossos d'Esquadra, amb el cos de Mossos d'Esquadra.
Però, o sigui, s'ha millorat la seguretat de la xarxa de Rodalies en aquest temps?
Es fan plans per millorar la xarxa de seguretat, el que és la seguretat al servei ferroviari. D'aquí a aquesta iniciativa que va anunciar ahir la consellera.
Li dic perquè farà unes setmanes, em sembla que eren els companys de TV3 que explicaven que en el punt de Montcada i Reixac, quan va haver-hi el robatori, continuava tot igual. Tota la línia de coure a la vista, sense protecció, etc.
Sí, aquí Adif està dissenyant un pla específic per donar cobertura a certs punts de la xarxa, com comprendrà. No li puc donar més detalls per temes de seguretat.
I també li comentava això, no? que en aquesta reunió es va parlar d'aquest traspàs de Rodalies, es manté el calendari, en principi a finals d'any l'empresa mixta ha d'estar en marxa i a partir del 8 de gener es farà càrrec de la gestió de la R1, de la línia del Maresme. En tot això, quin paper hi jugarà l'empresa que vostè dirigeix, Rodalies?
Nosaltres som l'operador, hem de veure els estatuts que surtin d'aquesta comissió política i el que marquin el Ministeri i el Govern de la Generalitat. Nosaltres som un operador, qui ens adaptarem al que sigui. Hi ha tranquil·litat total a Renfe per el que fa al futur de l'empresa Catalunya.
Personalment, li agradaria liderar aquest traspàs i aquesta empresa nova?
El que m'agrada és estar avui liderant un equip de pràcticament 2.000 persones que està treballant per garantir la mobilitat de 1.000 trens diaris i 400.000 viatgers al dia.
Antonio Carmona, director de Rodalies de Catalunya. Un plaer que hagi estat aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel